L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, benvinguts. Després d'un cap de setmana meteorològicament mogut i culturalment també amb activitats diverses al llarg del territori, emprenem l'informació diària amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, dia 10 del mes de maig, i aquí comença el nostre temps de notícies. Benvinguts. En marxa a Deltebre les obres del Centre Integral d'Atenció a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual a les Terres de l'Ebre, un centre que compta amb el finançament del Ministeri de Sanitat i Política Social, la Fundació Astres i la promoció de plataforma educativa, així com també l'Ajuntament de Deltebre, tal com ens explica en la següent crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Associació Acció Social Terres de l'Ebre ha començat les obres del Centre Integral d'Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i Persones amb Necessitat de Suport Extens i Generalitzat de Deltebre. El centre compta amb el finançament del Ministeri de Sanitat i Política Social, la Fundació Astres i la promoció de plataforma educativa, i amb el suport de l'Ajuntament de Deltebre, que va fer la cessió del solar a l'Avinguda de la Pau, i del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat per a la sostenibilitat econòmica d'aquestes places que seran de caràcter públic. Es tracta d'un projecte molt important per al municipi, tant pel servei que es podrà donar a les famílies afectades com pel fet que suposarà generar nous llocs de treball. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Portem una marxa molt ràpida. Any d'inaugurar al gener de l'any que ve. Per tant, van molt de pressa. Ara també començarem d'aquí al mes de juliol, comencem els cursos ja de 600 hores per a aquelles persones que encara han de fer l'entrevista corresponent al grup de gestió d'aquesta entitat puguen agarrar per a fer este cursillo, perquè després siguin gent que treballarà amb aquests crios amb discapacitat, no? I bueno, també serà un lloc on no només crearem un centre d'interès importantíssim, on no només exercirem de capitalitat de les Terres de l'Ebre, en aquest cas, no? I sobretot de capitalitat del Taica, que és el que ens interessa moltíssim, sinó que com a municipi donarem feina a moltíssima gent, com ja han donat a dues empreses del poble que estan treballant ara, com donarem després a les empreses que vindran per treballar.
El centre, ubicat al costat de l'escola Bressol, serà un espai funcional i guardarà una unitat visual amb l'edifici de la llar d'infants. El projecte preveu la construcció de dues unitats, un espai per a l'activitat de treball i de dia i una altra unitat per a la zona residencial, amb un cost de prop de 5 milions d'euros. Està previst que la primera fase del projecte, un total de 56 places, estigui en marxa per a finals d'enguany, principis de l'any vinent.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els treballadors de la planta de la multinacional òptica Indua a Tortosa es manifestaran divendres vinent pels carrers de la ciutat per reclamar el manteniment de l'activitat i protestar contra la desindustrialització de les Terres de l'Ebre. La reunió el divendres entre sindicats, comissions obreres i UGT, representants de l'empresa i el Departament de Treball, acabava sense avenços en la negociació pel possible tancament de la fàbrica d'Ulleres. L'empresa refermava la seva voluntat de presentar el proper 20 de maig l'expedient de regulació i confirmar que canviarà la seva política comercial, deixant de produir al país i comercialitzant material comprat a la Xina a un preu més econòmic. Els representants de Comissions Obreres criticaven que els costos de producció actuals siguin més elevats a conseqüència de la mala política d'inversió tecnològica que ha dut a terme l'empresa en els últims 15 anys. Segons el secretari general del sindicat a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador, si Indo hagués fet una inversió en tecnologia, ara tindria més productivitat i menys costos.
És una opció lícita per una empresa, ha decidit canviar de rumb, però això no vol dir que tinguin que utilitzar un element que se justifica a partir d'unes necessitats imperioses de l'empresa, quan això simplement és una opció, quan l'empresa ha fet una decisió. Llavors no estem conformes amb l'expedient. I nosaltres entenem que si hi hagués les inversions corresponents, Indo a Tortosa, amb els treballadors que té en aquest moment, i fent la feina, una feina molt especialitzada, és a dir, donant el toc de qualitat i donant els models més precisos i més importants i l'elit de lo que ven Indo, podria sobreviure perfectament.
Els sindicats es mantenien ferms en la seva oposició al tancament de la planta de Tortosa, que deixaria al carrer una trentena de treballadors. Així, tot i mantenir la vaga prevista per al dimarts 11 de maig, han desconvocat la vaga del dijous, dia 13, i han convocat una manifestació per divendres 14, coincidint amb la segona reunió que sindicats, empresa i treball mantindran la propera setmana. El secretari general de Comissions Obreres feia una crida en la manifestació dels treballadors per evitar la desigualtat industrialització del territori.
Serà la segona reunió que es fa del tema este. Per tant, no és que esperéssim que arribéssim a cap situació determinada. Però sí que és important que aquestes manifestacions hi participi més gent, perquè no és un tema solament dels 31 treballadors de la Indo, sinó és un tema de la pròpia, de les pròpies comarques, de les Terres de l'Ebre. I el que està passant a la Indo pues, està passant a moltíssimes petites empreses que no són tan mediàtiques, però que és el degoteig brutal que tenim. Hi ha un desmantelament industrial de les terres i tenim que lluitar contra això. És veritat que s'estan fent coses i és cert, i s'estan invertint, i segurament que s'invertiran els diners perquè hi són, i estem treballant els sindicats, però no tenim que deixar de fer la pressió adequada. Això no se soluciona en un dia, dos dies, un mes, dos mesos, no. Això, que l'EAR hagi tancat no vol dir que no tinguéssim el mateix problema. L'atacament de l'ERO en el seu moment era el començament del problema. I per tant, hem de seguir lluitant per aconseguir que les terres tinguin el lloc que es mereixen.
La manifestació de divendres vinent començarà a les 9 del matí des de les dependències d'Indo a Tortosa. Creuarà el nucli urbà i acabarà davant del Departament de Treball. Segons explicaven els sindicats, els treballadors d'Indo segueixen treballant amb molta atenció a la fàbrica, tot i ser conscients de que se'ls demana la producció justa per poder fer el tancament. La majoria del col·lectiu laboral són dones i, com ja va passar amb els treballadors de la Lear de Roquetes, es troben en edats complicades per poder reincorporar-se al mercat laboral, especialment davant la situació industrial del territori. L'administració també hi té una responsabilitat en tota aquesta situació i, tot i que s'estan fent algunes coses, es necessita solucions urgents, manifestava Caçador. Seguim parlant de temes industrials, perquè, segons explica Diari El Punt, a les Terres de l'Ebre, Tortosa destina 1,5 milions al viver d'empreses a les antigues indústries Fabra. L'Ajuntament de Tortosa ha posat a concurs públic la primera fase de les obres que han de convertir les oficines de les antigues indústries Fabra al barri de Ferreries en un viver d'empreses. Les empreses interessades a fer les obres, que costaran 1,5 milions d'euros i tindran un termini d'execució de 8 mesos, tenen fins al 31 de maig per presentar les ofertes. El contracte inclou la construcció d'un edifici de nova planta per als tallers. L'objectiu de l'Ajuntament és donar suport a les iniciatives d'activitats emprenedores i a les pimes, així com connectar les xarxes entre petites empreses en el context de crisi econòmica. L'Ajuntament ha tingut en compte que el viver d'empreses dinamitzarà un entorn urbà que ara és perifèric i desocupat al límit del terme municipal. De fet, ja ha previst la construcció d'una rotonda que unirà el vial d'accés amb el polígon industrial de la Ravaleta. D'altra banda, just al costat del nou viver d'empreses, s'hi ha de construir l'Hospital Nou. Les antigues oficines de Fabra, que eren la seu de la Universitat Internacional de Catalunya, ocupen 11.313 metres quadrats. La primera de les tres fases consistirà a reformar l'edifici, fer-hi les zones comunes i adequar-lo per a 9 oficines, 6 tallers i 5 despatxos. El projecte complet preveu la construcció de 10 oficines i 2 tallers més, amb un cost de més de 2 milions d'euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat informativa ens fa tornar a un altre escenari, el d'Horta de Sant Joan, i és que l'advocat de dues famílies dels dos bombers morts en l'incendi dels Ports, Pau Simarro, assegurava que algú havia d'haver pres una nova estratègia a partir de 2:15 de la tarda del dia 21 de juliol, dia de la tragèdia, quan hi va haver una represa del foc. Cimarro feia aquestes valoracions a partir de la declaració davant la jutgessa de Gandesa d'un dels pilots dels helicòpters que van treballar en l'extinció del foc. Segons Cimarro, el pilot explicava que després d'un matí de tranquil·litat es va produir la represa i els mitjans aeris van apagar-la. Entenc que en aquell moment s'havia de canviar l'estratègia perquè era evident que el foc se'ls podia anar de les mans. Afirmava, l'escoltem.
Pues a la una i mitja ja hi ha un foc, hi ha una represa forta i tots els mitjans aeris que estaven treballant en aquell moment, que no estaven de parada tècnica, van cap allà i l'extingeixen, és a dir, que necessiten. I el que ell mateix entén, i jo també dedueixo, és que en aquell moment potser s'hi tenia que haver pres una altra estratègia, perquè si aquell foc que al matí era tan manso, tan tranquil i que no havia donat cap dificultat ni cap problema, arriba un moment en què a la una del migdia, quan ja comença el foc, el vent, perdó, a augmentar, veiem que hi ha una represa i tenim que anar tots els mitjans aeris a apagar-la, perquè a més no tenim gent allà en aquella zona, pues, vol dir clarament, jo vamos, no, crec que no cal ser un gran expert, de que aquest foc se mos pot anar de les mans com efectivament se mos va de les mans. Però entre la una i mitja i les dues i mitja ningú pren cap decisió. Se torna a reafirmar el mateix que nosaltres venim manifestant, defensant i veient en totes les declaracions que s'estan fent aquí, i és que no se prenen les decisions, els canvis d'estratègia imprescindibles per extingir aquest foc amb eficàcia, i això és el que ens porta a la tragèdia.
D'altra banda, també el divendres declarava davant la jutgessa un veí d'Horta de Sant Joan, propietari del Mas de la Bellida, també afectat pel foc. Segons Cimarro, el veí declarava que la nit del 20 de juliol, quan es va iniciar el foc, ja va veure que podia ser perillós i es va posar a llaurar els seus terrenys fins a les 4 de la matinada per netejar la zona i evitar l'arribada del foc. L'advocat de les famílies dels dos bombers destacava la sensació que va tenir aquest veí afectat quan vam arribar al centre de comandament avançat.
I a les 15 hores, a les 3 de la tarda, ell veu que el vent està creixent, que el vent ja està molt brau, que està molt, molt, molt malament, i torna una altra vegada cap allà. I llavors se veu amb flames tota la seva propietat. No? I clar, aleshores és quan no pot fer res perquè tot allò està tal. No es troba ni a un bomber, ni un camió de bombers, ni a ningú en tota la zona, i se'n va cap allà al punt de trànsit. I d'aquesta forma, pues, suposo que ple de nervis, a l'home, no? Després diu que va demanar disculpes, no? Però diu que a veure on era el cap de bombers, que li volia aixafar els morros perquè se li havia cremat tota la seva propietat. No? Després diu, bueno, després vaig demanar disculpes. No? Bueno, però, clar, què és el que passa? Diu ell, jo el que vaig veure és que els bombers estaven, bueno, quan vaig arribar al punt de comandament hi havia gent per allà sentats, tranquils i tal. Bueno.
L'afectat va avisar llavors que hi havia diverses persones al Mas de Navarret, ubicat al costat del Mas de la Bellida i, per tant, proper al foc, i va ser en aquests moments quan se suposa que Delta Zero va marxar a rescatar-los.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El president de la Cambra de Comerç de Tortosa considera un gravíssim error deixar l'ample actual en el tram Castelló-Tarragona. El president de la Cambra de Tortosa, José Luis Mora, defensava durant l'acte pel reconeixement europeu de l'Arc Mediterrani la connexió ferroviària amb l'ample de via europeu entre Castelló i Tarragona, considerant que aquest és el principal escull per a la realització del corredor. Mora reclamava que la Unió Europea es posi a treballar des d'avui mateix en aquestes demandes històriques com l'autovia A7 a Castelló-Tarragona o una parada de l'alta velocitat a l'estació L'Aldea Amposta-Tortosa.
És necessària l'execució d'una vegada per totes de l'autovia A7 entre Castelló i Tarragona, amb el desdoblament de l'actual Nacional 340. I finalment, la promoció de la capil·laritat interna entre aquest gran eix i les principals zones d'activitat econòmica, especialment les àrees comercials i industrials i els ports de Castelló i Tarragona. Jo no volia acabar aquest acte sense fer menció altra vegada al que vaig intervindre al sopar de nit, que molt amablement ens van invitar des de l'Institut Ignasi Vilallonga, que aquest acte, aquest èxit amb més de 500 persones inscrites amb una representativitat molt important dins de l'economia.
Mora remarcava que és imprescindible la construcció d'eixos viaris d'alta capacitat de dos carrils entre ambdues ciutats perquè la densitat del trànsit amb les infraestructures viàries actuals és insostenible. El president de la Cambra de Comerç de Tortosa també presentava a València la ponència La connexió de l'Arc Mediterrani l'Eix Castelló-Tarragona en representació de les Cambres de Comerç de Castelló, Tarragona, Reus, Valls i Tortosa, les diputacions de Castelló i Tarragona i els ajuntaments de les comarques de Tarragona i Castelló. Durant la seva intervenció, José Luis Mora reivindicava el paper de les Terres de l'Ebre com a territori de cruïlla i punt d'unió entre Catalunya i el País Valencià, tot destacant que és un encreuament del corredor mediterrani, però també del corredor de la Vall de l'Ebre. El president de la Cambra de Comerç qualificava de gravíssim error el projecte del Ministeri de Foment de deixar l'ample de via ibèric amb intercanviadors en el tram Castelló-Tarragona.
Una realitat. Un corredor de ferrocarrils per a passatgers que uneixi quan abans millor Castelló i Tarragona en alta velocitat, utilitzant l'ample de via europeu i fent possible la connexió ràpida entre Alacant i Perpinyà. En aquest sentit, considerem un gravíssim error el projecte del Ministeri de Foment espanyol de deixar l'ample de via ibèric en el tram Castelló-Tarragona i utilitzar intercanviadors. És imprescindible també la creació d'eixos viaris d'alta capacitat de dos carrils, ja que la densitat de tràfics amb les infraestructures viàries actuals resulta, avui per avui, totalment insostenible.
A l'acte també hi assistia el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, els alcaldes de Tortosa i Amposta, Ferran Bel i Manel Ferrer, respectivament, representants de les patronals, així com tots els presidents de les Cambres de Comerç de Catalunya. Canviem de temàtica informativa perquè l'alcalde d'Ascó, el convergent Rafael Vidal, feia arribar aquesta setmana una carta oberta a tots els veïns de la comarca en la qual ressalta els beneficis econòmics i socials que podria comportar la ubicació a Ascó del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, l'anomenat cementiri nuclear. En la carta Vidal assegura que l'MTC representaria una inversió sense precedents a la comarca i plantejaria el repte de gestionar aquesta inversió de la millor manera possible per afavorir el desenvolupament econòmic conjunt. Vidal afirma que aquest repte no el poden desaprofitar i destaca que la construcció de l'MTC portaria 300 llocs de treball directes. En aquest sentit, l'alcalde manifesta que les obres de construcció de l'MTC suposarien fins a 500 llocs de treball en períodes puntuals, així com anirien seguides de dues fases més de construcció amb les mateixes xifres d'ocupació. En el document, Vidal també recorda que els 13 municipis de l'àrea nuclear d'Ascó rebrien 8 milions d'euros anuals per l'MTC i destaca que la proposta de l'Ajuntament d'Ascó de crear un consorci per gestionar el parc d'empresaris associat a l'MTC. La carta també recull que cap estudi científic ha revelat que aquesta activitat industrial sigui incompatible amb cap altra de les que es desenvolupen a la Ribera d'Ebre. Vidal destacava l'aposta de l'Ajuntament d'Ascó per l'MTC i es lamenta que mai cap administració hagi plantejat una proposta ferma de desenvolupament de la comarca. El Batlle finalitzava la carta manifestant que l'MTC és l'oportunitat del conjunt de la Ribera d'Ebre i d'enfilar el futur amb esperança.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Recorda que la matèria orgànica representa un 36% de les nostres deixalles. És la fracció que generem en major quantitat. Per això, és molt important que la dipositem al contenidor marró per tal de reciclar-la. Tot allò va parar a la planta de compostatge del Mas de Barberans, on es transforma en un adob natural d'elevada qualitat per abonar la terra. Per cada 100 kg d'orgànica, se n'obtenen 20 de compost. Recorda que l'ideal per facilitar el procés és utilitzar bosses compostables. Si et resulta difícil, tira-ho en bossa de plàstic, però mai sense. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Delta Fira. 31a Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Delta Fira Deltebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
habiliten al massís dels Ports un reservori cinegètic per estudiar i preservar les cabres salvatges de la Sarna. El Departament de Medi Ambient i Habitatge habilitava un reservori cinegètic de cabra salvatge a la Reserva Nacional de Caça dels Ports que permetrà aïllar preventivament un grup d'exemplars d'aquesta espècie en cas que arribés l'epidèmia de Sarna a la zona, així com d'altres malalties. De moment, però, aquest espai tancat de 17 hectàrees de superfície i circumdat per una doble tanca de protecció funcionarà sobretot com a camp d'estudi científic i cinegètic de l'evolució de l'espècie, així com del seu desenvolupament biològic. Els tècnics introduïen al tancat una vintena de cabres, 7 mascles, 10 femelles i 3 cries, que han estat capturades i analitzades durant les últimes setmanes. Situat en uns terrenys públics i poc freqüentats de la partida del Clot de l'Hospital al municipi del Mas de Barberans, la instal·lació d'aquest reservori forma part del conjunt de mesures empreses dins del Pla d'Actuació i Prevenció de la Sarna Sarcòpica, posat en marxa l'any 2003 per fer front a aquesta epidèmia. El director dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Víctor Gimeno, explica que serà utilitzat per estudiar les cabres salvatges davant l'existència de sarna en aquesta zona. L'escoltem.
Com és preventiu, diu ell, no? És a dir, si els de fora no en tenen, doncs, quizà tampoc l'únic interès no és tindre'ls allà preservats, no? Llavors el que farem serà doncs, activitats complementàries com tot això, vull dir, l'anàlisi de la fertilitat, no? Veure les característiques de l'evolució dels animals, les anomalies del creixement de la cornamenta, perquè...
D'altra banda, el tècnic de la Reserva Nacional de Caça dels Ports, Xavier Oliver, assegura que el tancat permetrà fer un seguiment dels animals com si es trobessin en estat salvatge.
7 hectàrees caben animals, però el que també se tracta és d'estudiar animals en captivitat, però sense deixar de perdre a condició que són animals salvatges. No? Tampoc no es tracta de tindre com en un corral que es toquen els animals d'uns als altres, sinó que mantinguin una certa llibertat i una certa condició, entre cometes, d'animals en llibertat i en salvatges.
En l'actualitat, uns 3.500 exemplars de cabra salvatge poblen l'àrea de la Reserva Nacional de la Caça dels Ports i una xifra superior a les 2.000 se situa en les zones de la perifèria controlades pel Parc Natural.
L'informatiu de Mutea.
L'Ampolla reparteix 2.500 quilos d'ostres en la 20a edició de la Diada de l'Ostra, segons informa Diari El Punt. 2.500 quilos d'ostres amb llimona, cava i ganes de passar una bona estona són els principals ingredients de la 20a edició de la Diada de l'Ostra de l'Ampolla, que ahir va aplegar unes 3.000 persones a la llotja del Port Pesquer. Aquesta diada ja s'ha convertit en tot un referent en el món turístic i gastronòmic de les Terres de l'Ebre i any rere any no només compta amb la participació dels veïns del municipi, sinó que també atreu visitants d'arreu de Catalunya, com assegurava el regidor de Turisme, Francesc Arassa. La diada es va iniciar als voltants de les 12 del migdia amb una mostra dels restauradors de l'Ampolla de com cuinar l'ostra del Delta. Els visitants van poder observar diversos plats elaborats amb ostres i cuinats amb estils innovadors, com la broqueta d'ostres del Delta amb salsa de cava, el carpaccio d'ostra amb vinagreta de cítrics, l'ostra amb gelatina d'aigua del mar o la vinagreta de fruits vermells. Però quan més es va animar la festa va ser a partir de 1:15, quan es va començar a repartir les degustacions i fins i tot es van formar petites cues per aconseguir un tiquet i el barret de record. Acompanyades amb cava i amb un bon raig de llimona, els assistents van poder gaudir d'aquest producte de qualitat per només 5 euros.
Cada dia per estar al dia. L'informatiu de Mutet.
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Delta Fira. 31a Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Delta Fira Deltebre.
L'informatiu de Mutea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutea. Els esports.
Avui no només us portem la crònica esportiva en quant al futbol, també parlarem de tennis, ja que el rapitenc Albert Montañés aquest cap de setmana ha repetit victòria al torneig d'Estoril a Portugal, on ja va guanyar l'any passat. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Com tots els dilluns, la recta final d'este temps d'informació la dediquem a repassar la jornada futbolística del cap de setmana, tot i que avui també, com no, hem de destacar un apunt tenístic. Comencem parlant de futbol, comencem amb la tercera divisió catalana que ahir disputava l'última jornada de campionat i que pràcticament pel que fa aquí a nivell dels equips de les Terres de l'Ebre va marcar la tònica del que ha estat el campionat. Cara i creu per als dos equips del nostre territori, tot i que en este cas i en manera de resultats, el més positiu el va obtenir la Rapitenca, però no li va servir per definitivament conservar, aguantar la categoria, ja que els rapitencs necessitaven una victòria en el partit que disputaven al camp de la Devesa davant del Prat, una victòria que finalment no va acabar arribant. 0-0 va ser el resultat que va condemnar de manera directa la Rapitenca al descens a Primera Catalana. Per contra, l'Amposta, tot i perdre 1-0 en el seu desplaçament al camp del Reus, un dels equips de la part alta de la classificació, tanquen una excel·lent temporada situats en desena posició amb 52 punts. Els rapitencs acaben 18ens amb 34 punts i baixaran de manera directa sense tindre opció a guanyar el partit d'ahir i esperar els descensos compensats que possiblement haguessin obert una porta a l'esperança rapitenca. Passem a la Primera Catalana, on tenim també un representant del territori. Es tracta del Tortosa, que en aquesta jornada aconseguia la victòria per 1-2 al camp del Mataró. Un Tortosa que queda situat en 12è lloc amb 44 punts, a la falta encara de 4 jornades per a l'acabament del campionat. Passem a la Territorial Preferent, on tenim també un representant de les nostres comarques. Es tracta del Roquetenc, que aquesta setmana jugava un difícil compromís al camp del líder de la categoria, l'Olímpic de Can Fatjó, i la distància a la taula classificatòria es va posar de manifest en el resultat del partit, ja que els roquetencs van sortir golejats per 6-1 del seu desplaçament al camp del líder. Un Roquetenc que torna a estar en llocs de descens, ocupa ara mateix la 15a posició amb 37 punts, tot i que encara queden també 3 jornades per acabar el campionat. Passem a la Primera Territorial. En este cas, els resultats d'aquesta 31a jornada van ser els següents: Vilaseca 2, Catalònia 0, La Sénia 2, Remolins Vítem 3, La Cava 0, Redis 3, Valls 3, Ullecona 4, L'Ampolla 1, Alcanar 2 i Comar 1, Escó 5, Torredembarra 4, Hospitalet de l'Infant 2, La Canonja 0, Aldeana 4 i Cambrils 3, Gandesa 2. Líder, el Remolins Vítem amb 66 punts, seguit del Redis, que en suma 64. Passem a la Segona Territorial, grup primer, 31a jornada de campionat, i els resultats van ser els següents: Benifallet 2, Vilalba 3, Corbera d'Ebre 5, l'Ametlla 3, Horta de Sant Joan 6, Deltebre 0, Jesús i Maria 3, Camarles 0, Pinell 3, Masdenverge 0, Remolins Vítem B 1, Perelló 4, Santa Bàrbara 2, Olímpic de Mora 3... I el partit Amposta B, Rapitenca B, el derbi de rivalitat comarcal, queda sense resultat, ja que va ser suspès. Líder d'aquesta categoria, el Jesús i Maria, amb 82 punts, seguit del Perelló, que en suma 63. I pel que fa a la Tercera Territorial, en el grup 19B, els resultats van ser Mora la Nova 0, Tivenys 2, Alcanar B 4, Ulldecona B 2, Atlas de Tortosa 3, Torre de l'Espanyol 0, Campredó 1, Godall 0, Jesús i Maria 5, Arnes 1, Catalònia 5, La Fatarella 1, Rasquera 2, Ginestà 2, Roquetenc B 3, Benissanet 1 i Tivissa 0, Flix 4. Líder de la categoria, el Roquetenc B amb 69 punts, seguit del Flix, que en té 62. Però avui acabarem parlant de tennis i en este cas ho fem destacant el títol revalidat pel rapitenc Albert Montañés, que aquest cap de setmana es proclamava, tal i com ja va fer també l'any passat, campió del torneig de tennis d'Estoril, a Portugal. Ho va fer després de guanyar en una final apassionant el portuguès Frederico Gil en 3 sets per 6-2, 6-7 i 7-5 en un partit d'intensa lluita que va durar una mica més de 2 hores i mitja. Un torneig que li permet a Montañés sumar 250 punts al rànquing de la ATP i embutxacar-se una borsa d'una mica més de 70.000 euros. Ara, Albert Montañés, i sense penes descans, aquesta setmana emprendrà la seva lluita per disputar el Masters que avui, a partir d'avui, es disputa a la ciutat de Madrid.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb els esports, avui posem el punt i final al nostre temps de notícies. Els emplacem demà dimarts, a l'hora de sempre i des de la seva municipal, a seguir l'actualitat informativa del nostre territori amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Fins llavors.